Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely?
Hola, què tal? Arrenquem de nou aquest espai que ja sabeu que, que dediquem al món de la maternitat, de la criança, a tot allò que passa quan tenim fills. I avui ens entrem en un tema que ens passa sobretot a les dones. Per tant, avui és més maternitat que paternitat, eh? Tot i que després l'experta ens dirà que jo diria que també hi ha homes afectats, però en tot cas no pel part. Avui parlem de sòl pèlvic. De sòl pèlvic, sí. Que és un concepte, no un concepte, és a dir, és quelcom que de seguida descobrirem què és, però que la majoria de dones, sobretot, descobrim que tenim, que existeix, arran que ens quedem embarassades i sobretot arran que parim. Parlem, ja sabeu, amb aquesta secció, amb aquest espai, amb la Vinyet Duran, hola, què tal?
Hola.
Amb la Sheila, Palabra de Madre, hola, què tal?
Hola, què tal, bon dia.
I avui tenim una experta, perquè clar, la Sheila i la Vinyet ens podríem parlar molt en tant que experiència personal, no? El sòl pèlvic també l'heu descobert arran de la maternitat vosaltres?
Sí, totalment.
És a dir, abans de ser mares, ni idea, no?, d'això del sòl pèlvic.
Ni idea. Tu deies que te n'adones quan pareixes, no? En el meu cas, m'he adonat que tinc sòl pèlvic quan m'he pixat a sobre, directament.
Que són així, ara riem, eh? Però clar, la primera vegada que passa això, et poses les mans al cap i dius què està passant, què m'està passant. Doncs qui ens ve a posar llum en aquest tema és l'Araceli Triviño. Hola, Araceli, benvinguda. L'Araceli és fisioterapeuta i a més s'ha especialitzat en precisament en això, en postpart, sòl pèlvic i tot el que envolta aquest món. I la primera pregunta, Araceli, és clara. Què és el sòl pèlvic?
Doncs el sòl pèlvic és el que podem trobar a la zona més inferior del tronc i llavors envolta tot el fons de la pelvis. Llavors, clar, allà trobem músculs, trobem vísceres, trobem lligaments, trobem vasos sanguinis, també els nervis i, a part, clar, en el cas de la dona doncs, tenim tres orificis, és una zona de pas. Llavors tenim la uretra, tenim la vagina i l'anus.
I quina funció té el sòl pèlvic? És que té una única funció?
Que la funció del sòl pèlvic al final és contenir totes les vísceres, a part de que també té una funció erèctil, i clar, al final és molt important tenir un sòl pèlvic que sigui competent, a part de l'abdomen, que clar, va tot una mica relacionat abdomen i sòl pèlvic.
En el cas de... És a dir, què passa quan no funciona el sòl pèlvic? Perquè d'entrada, després ja veurem quan no funciona o què fa que no funcioni, no? Però d'entrada pensem, quan no ens funciona el sòl pèlvic, què ens passa? Abans deia la Sheila, no? Vaig saber que alguna cosa passava o vaig descobrir el sòl pèlvic quan se'm va escapar el pipí.
Clar, doncs, bueno, el que passa normalment quan hi ha una debilitat, sobretot després d'un embaràs, ja només amb l'embaràs, encara que no tinguis un part vaginal, està suportant tot el pes ja de les vísceres i del fetus. I després, un cop, pues, si és un part vaginal, doncs clar, poden haver-hi desgarros, poden haver-hi episiotomies i clar, doncs es debilita. Poden haver-hi moltes tensions musculars que no deixa que treballi bé.
Per tant, podríem dir que l'embaràs danya el sòl pèlvic?
Bueno, és un dels factors de risc.
És un dels factors de risc. Sí. Et trobes que arriben les dones amb desconeixement d'aquest tema, com ara comentàvem nosaltres al principi, no? Que és un tema que hem descobert arran de ser mares.
Sí, hi ha molt de desconeixement i encara és molt tabú parlar d'aquest tema. I fins que no es troben les dones un cop han passat el part, doncs realment diuen, ostres, què m'està passant? O perquè el ginecòleg a vegades els diu, doncs ves i busca't un especialista que et puguis tractar, perquè això t'ho has de tractar.
Però aquí arribem ja quan ja tenim el problema, no?
Sí,
i de vegades
sí.
Imagino que en alguns casos no deu ser pas un problema petit, perquè no? De vegades hi ha petits avisos que potser doncs, no els acabem de vincular a un problema de sòl pèlvic i fins que no tenim un problema gran que diem què està passant en aquests moments i potser no sé si és massa tard, hi ha un massa tard amb el sòl pèlvic.
A veure, mai és massa tard. Està clar que s'ha de treballar bé també l'abdomen, que sàpiga la persona doncs, gestionar totes les pressions, que tingui una millor postura i tonificar tota la part de baix, que seria el sòl pèlvic.
I aquesta tonificació, per exemple, en el cas, i ara que parli sobretot en aquest espai, no?, que parlem de maternitat i, per tant, de tot allò que té a veure quan tenim fills i, per tant, d'embaràs, s'ha de fer abans el part, durant el part, només després del part?
En principi, l'ideal seria començar a fer els famosos exercicis de Kegel, que és el que tothom coneix, ja durant l'embaràs.
Que expliquem què és per a aquelles persones que potser no hagin sentit a parlar.
Doncs els Kegel són uns exercicis que el que fa és buscar una contracció, mantenint-la potser pues, 5, 6, 7 segons, en funció sempre del que pugui fer la dona. Clar, llavors sí que realment doncs, per fer-ho bé s'hauria de fer una petita valoració. Llavors saps quin tipus de contracció té aquesta persona i llavors doncs, guiar-la, que vagi fent com un petit entrenament.
Que al final no deixa de ser preparació muscular, sí. No? Heu fet molt de Kegel, Vinyet?
Jo sí. Tinc deures.
Tens deures de Kegel, no?
Tinc deures d'ella, de cada dia fer tants exercicis Kegel, tantes sèries...
Bueno, és com tot...
Ella, però vull dir, és la primera vegada que ho faig. Amb els altres dos postparts no ho vaig fer.
No vas tenir problemes? No. Ha estat amb aquest que t'hi has trobat?
En el primer no sabia ni res, ni idea. Ningú em va parlar d'això, res, tal qual. I en el segon sí que havia sentit, sabia de gent que havia patit de sòl pèlvic problemes i tal, i sabia el que era i tal, però com que jo em trobava bé, i també dius, ah, ja estic bé, no passa res, no sé què, ja em recupero. Bueno, vaig fer hipopressius, però no vaig anar a valorar-me ni res. Vaig fer hipopressius, una mica d'exercici de recuperació postpart i ja està. I ara, clar, és el tercer i a més ella sé que és especialitzada en això i això, i llavors vaig dir, bueno, pues, anem a fer una valoració i treballem-ho.
I t'han recomanat exercicis, no pas perquè ja sigui gran, que no ho és, que la Vinyeta ha tingut tres fills però és molt jove, no sé si l'edat influeix també en això, del sòl pèlvic.
Al final, clar, l'edat, el teixit conjuntiu, no és el mateix una persona de 20 i pico que de 30 i pico o que de 40 i pico.
Queda clar. Tots els músculs, al final, no? El pas del temps es nota, per això preguntava, no? Que també, i és veritat que també cada vegada tenim els fills més tards, m'imagino que això també ho deveu notar, no? M'imagino a vosaltres a la consulta, no? Que cada vegada les dones que arriben amb aquest tipus de problemes són, que acaben de parir, com aquell qui diu, però potser són més grans de les que venien fa 20 anys.
Sí, a més, bueno, també al final una persona més gran a vegades ja és un embaràs de risc i sí que al final et fan una cesària, ja no fas un part vaginal, però bueno, sempre convé valorar-se, que tot estigui bé o tractar la cicatriu de la cesària, simplement, i mirar que hi hagi bones activacions musculars, tant d'abdomen, de sòl pèlvic, de tot una miqueta.
Què és el que ens ha de posar alerta, Araceli? Abans deia la Sheila que ella es va com espantar o es va adonar que ja tenia sòl pèlvic el primer dia que se li va escapar l'orina, no? En quin moment imagino que també vas anar a buscar especialista? Bueno, en aquest cas tens un especialista a casa, no? També,
sí, que té però bueno, ja sabem, no? El que deien que a casa de l'herrero cuchillo de palo. Al final, el problema meu és que jo no sóc constant. Llavors sí que he fet exercicis, però aparentment no suficients. I una mica em passa el que deia la Vinyeta. Al final, quan tens aquests problemes, tendeixes a pensar, bueno, és normal, ja passarà. I ara em poso a pensar i dic, ostres, ja fa 4 anys que he donat a llum, potser caldria que això ja comencés a anar millor. Llavors sí, o no ho faig tot el que l'hauria de fer, o no sé exactament.
També... No ens ho prenem prou en sèrio, potser.
Clar, a més és una cosa que... No és que jo m'estigui pixant
sí, queda,
a cada
queda
moment,
clar,
eh?
Queda,
o sigui,
clar. Queda clar.
Això són moments puntuals, doncs quan corres o quan, no sé, t'entra... De vegades a mi m'ha passat
un riure,
estornudant. O saltant. Són coses que tampoc fas cada dia. Llavors, quan et passa és quan dius, ostres, he de fer alguna cosa. I després, la resta de dies,
se t'oblida. Com que no passa res, o com que no et passa, doncs se t'oblida. Ens passa això, que no ens ho prenem prou en sèrio, Araceli? És a dir, potser també perquè és un tema... Clar, avui hem decidit que traiem el tabú fora i ho dèiem en micro obert, que si ens hem fet pipi, ens hem fet pipi, i és per un problema de sòl pèlvic, no perquè no tinguem... o sigui, una incontinència provocada per un problema muscular. Però és veritat que és un tema molt tabú, que fa com vergonya dir que et passa això, no? Clar, no és un tema fàcil d'explicar tampoc.
No és gens fàcil. A veure, símptomes d'alerta, pues, per exemple, tenir molta sensació de pes a la zona vulvar, molta congestió, o potser quan notes que portes molta estona caminant o un dia llarg, molta estona de peu, dius, ostres, tinc un pes. Clar, llavors això ja comença a ser un petit signe d'alarma. Després, doncs, començar a tenir, pues, un esternut puntualment, doncs se t'escapa una gota, o comences a fer una mica d'esport, que dius, bueno, ara ja ha passat uns mesos, bueno, ja, bueno, vaig a començar a fer una mica d'exercici. I llavors tots els símptomes aquests empitjoren.
Aquests són els signes d'alerta. Quan se passa això, el primer que hem de fer, entenc, és acudir a un especialista, no?
Clar, s'hauria. Bueno, moltes dones potser primer van al ginecòleg, mm-hmm, mira que em passa
bé,
això.
Bé, al metge, sí.
Doncs llavors, a vegades, sí que llavors el propi ginecòleg ja et deriva. També a vegades, doncs, el que li passa a moltes dones també, per exemple, o pets vaginals, o que s'escapen, mm-hmm, els gasos, també, és a dir, també són símptomes d'alarma una miqueta.
Però que en qualsevol cas hem d'estar alerta, però que tampoc estaria bé, no sé si estaria bé també, que normalitzéssim o que expliquéssim o que parléssim, que fóssim capaces de parlar més d'aquests fets, sobretot perquè aquelles que encara no els han patit i que potser malauradament els hi arribi el moment, doncs perquè de vegades tenir un part vaginal té conseqüències, no? Doncs no s'espantin, no? Que potser és el que ens ha passat a moltes, no? Que quan ha arribat el moment et quedes com aturat i dius, què està passant? Què m'està passant? No sé si això és greu, si això no és greu, ara no sé qui li haig de dir, a qui no li dic, vaig al metge, em fa vergonya dir-ho.
Sí, jo crec que s'hauria de donar aquesta informació quan estàs embarassada, quan vas a les classes de preparació al part, no sé en quin àmbit, però bueno, hauria de ser una informació. És que jo, quan abans deies fa 20 anys, o sigui, jo crec que fa 20 anys
ni s'ho plantejaven,
clar,
no?
Ni idea, no?
Bueno, és que per molta gent jo crec que és normal recent. El que dèiem, bueno, he tingut dos nens, he tingut tres nens, bueno, pues clar, se m'escapa el pipi, però clar, és que és normal. No ha de ser normal, no és normal. Habitual, és freqüent, passa molt, però no ha de ser normal.
I sobretot té solució.
Clar.
Que al final això també és el més important, no? Que quan alguna tingui algun problema d'aquests que sàpiguen que té una solució, que si ho treballes, entenc que és tot a través d'exercicis, els casos lleus, imagino que hi haurà casos greus, no? Hi haurà en diferents nivells, però passa principalment per exercitar la musculatura.
Sí, bueno, s'ha de mirar primer que no hi hagi, a vegades la pròpia cicatriu pot anclar-se i no deixa que els músculs treballin bé, llavors és alliberar tensions, igual que a vegades alliberes tensions d'altres zones.
Sí, sí, del quàdriceps o d'on que sigui. Sí.
Que totes les vísceres que es puguin moure bé, que no estiguin anclades, i començar a treballar, pues, si no tens prou força, doncs es treballa amb corrents, també amb electroteràpia, i si no, pues, també es pot començar a fer exercicis Kegels, hipopressius, altre tipus.
Jo el que havia sentit a parlar més que de sol pèlvic és de l'abdomen, de
que s'obria la diàstasi.
I es veu que això, ella em va explicar que està relacionat,
té relació?
L'abdomen amb el sol pèlvic està molt connectat, no?
Sí, té relació lo de la diàstasi, que això, bueno, explica'ns-ho tu exactament.
Al final, clar, bueno, la diàstasi és una separació dels rectes abdominals, llavors pot ser una separació inferior a 2.5, que es valora, llavors és només una separació, i si ja doncs és superior, doncs ja podríem parlar de diàstasi. Llavors, si no tenim una bona postura, si tenim una gran separació del recte, si tenim un sol pèlvic dèbil, doncs totes les males postures que fem, els esforços, tant agafar el nen, agafar el cotxet, agafar la compra, doncs fa que totes les pressions vagin molt cap a la part baixa, cap a tot el periné. Clar, llavors això, doncs, empitjora, clar, la situació.
Per tant, clar, al final tot això ens afecta. Al final no deixa de ser quelcom força habitual, tu ho deies, no? I de fet mares en són moltíssimes, però no ho tenim prou naturalitzat, i no sé si això fa també o dificulta el fet precisament que se solucioni, que sigui un problema menor, no? El fet de no naturalitzar-ho, el fet de doncs això, de que durant tantes generacions hagin conviscut amb aquest problema quan era una cosa que es podia solucionar i que en qualsevol cas no té per què ser normal. No sé si també tenim un problema aquí i que moltes vegades passa amb altres temes de la maternitat, no? I sobretot referents a la dona, i si a sobre tenen a veure amb genitals o no, amb sols pèlvics, no sé què, aleshores ja el tabú creix moltíssim.
Quan ets mare i tens el bebè, sembla que ja tu ja passes a un segon pla, no? Ja el bebè, quan tens un part, sembla que molta gent et diu, és que el bebè està bé, no? I penses, vale, el bebè està bé, però
jo estic fatal.
Clar, llavors sí que és veritat que et quedes com en un segon pla i et relega. Que ningú et
pregunta per tu, més
sí,
o menys, no?
Sí, llavors tu, pues, entre que no dorms, estàs dolorida, tens símptomes, però clar, penses, bueno, ja... he de cuidar el nen, no? El primer és el nen, llavors... Les dones hi ha molt d'això, amb aquests temes hi ha molt, no? Que sembla que tu t'has de sacrificar, has de ser la dona sacrificada i que t'has de relegar un segon pla i no t'has... I bueno, ja tindràs temps, no?, més endavant.
I una mica, no sé si ens porta cap aquí al món, és a dir, o sigui, aquesta situació de tens una criatura, de sobte la criatura pren tot el protagonisme i tu et quedes allà en un segon pla, que potser estàs fatal, amb les hormones esvalutades, plorant per les cantonades, amb una tristor terrible, perquè passa, tot això passa després de parir, i ningú et pregunta, no?, com estàs, i dius, pues estic fatal i a sobre em faig pipi, no? És com...
Sí. I també suposo que podria la Araceli parlar del tema que no és només el pipi, a vegades és tot un conjunt de problemes, entre cometes, a nivell de relacions, a nivell de canvis de rutina, no? Pues, jo què sé, jo m'he deixat de córrer, un dels motius, que també és molta mandra, però un dels motius també és per això, perquè començo a córrer i tinc la sensació, a vegades és sensació de que m'estic pixant, però no és, a vegades és només sensació. Vull dir que a nivell psicològic també afecta molt amb moltes rutines, no? I potser també això és interessant de que la gent ho tingui en compte, que afecta, que això afecta, no és només un problema físic, sinó que també és un problema
mental. I de fet és el que el fa important, i per això també n'hem volgut parlar, perquè no es tracta només d'un problema físic, que el tens, vas al metge, et diuen què fer i les regles o no les regles, sinó que això repercuteix en altres coses, no? Repercuteix després a tu com a dona, a tu com a parella, a tot, i ens genera també una sensació, no sé si d'infelicitat o de no saber què passa, o no sé, és difícil d'explicar això també, no? Que al final,
frustració.
De frustració, sí. Exacte.
Sí, a vegades, clar, no saps ben bé què et passa, potser a vegades vas al ginecòleg i el ginecòleg et diu, bueno, no, està tot bé, però clar, al final el ginecòleg tampoc et fa una prova funcional, no et diu, a veure, fes-me una tos. Clar, has de fer una tos, així veus com es comporten les vísceres. O ara fes-me com si fessis un abdominal, o fes-me, pues, aguanta l'aire i empeny. Clar, pues, els ginecòlegs al final no et fan aquestes proves. Aquestes són les proves que fem els fisios quan fem una valoració. Llavors realment veus com està gestionant tota aquesta pressió que hi ha a l'abdomen.
Que a més hem de tenir en compte que, clar, això normalment apareix en un moment en què estàs... la dona està més sensible, no? És a dir, saps com més sensible a tot, als canvis, a tot el que passa, una mica el que comentàveu, que això imagino que tampoc no ho posa fàcil. No. El fet que és una situació d'estar com d'inseguretat,
bueno,
no?
Clar, és que el postpart és...
El món del postpart és tremendo. Parlen dels hipopressius, que a més ara estan super de moda. Hagis parit, no hagis parit, siguis dona, home, tant se val. Si fas hipopressius resulta que acabaràs amb una tauleta de xocolata aquí... I després et poses a fer hipopressius, et penses que ho fas bé i algú et diu, això que estàs fent no té res a veure amb els hipopressius. Què són els hipopressius? A veure.
Doncs, els hipopressius són uns exercicis que al final fas un treball postural, perquè has de mantenir una postura durant molta estona. Treballes també amb la respiració, perquè acabes traient tot l'aire i fas una apnea. I llavors el que fa és que treballi l'abdomen sense pressió. Llavors sí, serveix en el postpart, serveix per prevenir problemes articulars, t'ajuda a millorar la postura i quan hi ha problemes ja després d'un postpart o pas amb dones menopàusiques, doncs també es poden utilitzar, però clar, no és l'únic que s'utilitza, que sembla que tothom digui hipopressiu i ja està.
I s'acaben els meus problemes, no? I no. I heu provat de fer hipopressius?
Sí, sí,
i què?
Sí, jo he fet.
És difícil?
I tant, que
és molt difícil.
Ara estic mirant el meu marit que ha vingut avui, i ell és preparador físic amb la piloteta, Sí, sí que hem provat, el que passa és que, clar, és el que deia abans, ha de ser constant per tot, llavors no és només hipopressius.
I són difícils, a més, són difícils, perquè de cap despistes ja no ho estàs fent bé, saps? Vull dir,
has estat molt concentrat, no?
Sí. Llavors, clar, et dic, et despistes i dius, ui, ara ja no ho estic fent bé, ja porto 10 hipopressius i els estava fent malament.
Clar, i resulta que no han servit de res, però realment en qualsevol cas sí que funcionen, i quan parlem d'aquest tipus d'abdominal, no? Es diu abdominal hipopressiu a l'exercici, com es diu hipopressiu a seques?
Sí,
no ho sé.
Bueno, són gimnàstica abdominal hipopressiva o exercici hipopressiu, segons el mètode que ho venguin.
Sí, perquè després hi ha diferents mètodes, en això ja no hi entrarem, que és veritat que diuen que hi ha un que és el bo, l'altre que és el primer, en fi. Però en qualsevol cas sí que recomaneu els hipopressius davant de qualsevol altre tipus d'exercici abdominal, més el clàssic, que potser anava com el típic moviment d'exercici abdominal, aquest no està recomanat, clar, en aquest tipus de situacions.
L'exercici abdominal clàssic, clar, sí que augmenta la pressió a nivell de l'abdomen. Llavors al principi, clar, amb els hipopressius no treballes amb pressió intraabdominal. Clar, llavors, si no tens una bona contracció de la part inferior del sòl pèlvic, doncs sempre és millor començar per un hipopressiu o amb uns exercicis molt de posturals, amb autoelongació, és a dir, pots treballar amb gomes també a part, o treballar, ara que també es posa molt de moda, una cosa que es diu el tronco.
Què és el tronco?
El tronco és un mètode que ja fa un temps que també que ha sortit i que hi ha molta gent que comença a treballar. És com un tronc de fusta,
sí,
com una semilluna,
sí,
i llavors fas exercicis allà a sobre.
Amb equilibri, no?
Sí,
amb equilibri.
És un exercici una mica, estàs en equilibri, però et fa com sentir molt la teva postura i activar molt la musculatura profunda.
Més enllà de per sentir-nos bé físicament, que el tema dels hipopressius també hi ha com ara tota una moguda, no? Entenc que és important fer-ho per un tema de mantenir això que el sòl pèlvic, si no hem tingut problemes al principi, no sé si poden aparèixer després, perquè el de la incontinència urinària, per exemple, és una cosa que hem sentit molt de gent gran, no? És a dir, els anuncis dels bolquers per gent gran és una cosa bastant clàssica. És a dir, és interessant no oblidar-se d'aquest tema, malgrat no haguem tingut problemes amb un embaràs?
Home, l'ideal seria, de tant en quant, ficar com un entrenament també amb exercicis de Kegel, és a dir, que totes les dones no ens hauríem d'oblidar. Haguem tingut nens i ja no tinguem cap problema, però sí que fer una mica un manteniment. Igual que fem una rutina d'exercici que anem al gimnàs, doncs seguir introduint o fer hipopressius o fer Kegels o...
I aquí la dificultat és la constància, per la Sheila, per mi també, haig de dir, o sigui, jo crec que per la majoria, és a dir, ser constant és el més difícil, i no sé si aquesta manca de constància també té a veure moltes vegades en què les dones ens deixem una mica en un segon pla aquests temes.
Sí, i amb falta de motivació també, sí, és una mica quan tot costa. En el meu cas, jo sempre dic, sempre poso alguna excusa, sempre. Sí, i el primer que em diu tothom és el que dius tu, home, tu a casa, el teu marit és treballador físic, jo tindria que estar perfecta de tot. Pues no, doncs millor no. Sóc la que pitjor estic, perquè al final no. En el dia a dia no trobes
no,
el moment.
Però, perquè no trobem el moment, què és el que ens passa? No trobem el moment, no trobem la motivació,
bueno, tot porta
no li
una
donem
cosa
prou importància.
Si no estàs motivada, no trobes el moment. Quan estàs motivada per alguna cosa, el moment el trobes. Si no estàs motivada, doncs sempre ja posaràs excuses, no? I a mi doncs em passa això ara mateix. També va a èpoques, eh?
Clar, ja, òbviament.
Demà canvio, no sé, també ara doncs, el tema del descans, no dormim bé, doncs, la feina... Els nens, jo suposo que aquesta època, quan passi, doncs ja la cosa millorarà.
La Sheila ha passat molta son i està passant molta son. Un dia parlarem, sí. Un dia parlarem.
També és veritat.
Sí, parlarem, sí, perquè la vinyet segur que també passa molta son ara. Jo ja l'he passada, l'Araceli també ha passat molta son, seguríssim. És un altre tema que ens l'apuntem, el de la son després de parir, perquè d'això tampoc no en parlem gaire. D'això tampoc no en parlem gaire, sí? Jo, per mi va ser un xoc. Sí? Va ser un xoc saber el poc que es dormia després de parir.
Bueno, sempre no dormiràs, diuen, no dormiràs.
Sí, però mai t'ho esperes tant.
No sabia jo que seria tan dolent. O sigui, el no dormir
llarg.
I tan llarg, clar, era això. Clar. Sí. Avisada estava, però no sé
fins a quin punt. Sempre trobes algú que diu, dormo tota la nit.
Sí, dius, què passa?
Jo tampoc em puc queixar de que sigui horrorós, però bueno, dormir bé s'ha acabat.
Amb un bebé tan petit com el que tens, molt seguit, segur que no tens.
No.
Per molt meravellós que sigui el lloc. Apuntem el tema, sí, perquè sí. Em sembla un tema molt interessant, i encara que vosaltres dieu que sí que se'n parla, jo crec que rebem molts avisos de dorm ara, aprofita que pots, però la realitat
no
supera per molt tots els avisos, si més no, sí. Com a mínim en alguns dels casos, seguríssim. Araceli, moltes gràcies. Ens has
gràcies a vosaltres.
Donat llum a aquest món del sòl pèlvic tan interessant. Prenguin nota, les dones, avui hem deixat els homes de banda, una mica, prenguin nota, el sòl pèlvic s'ha de treballar. Haguem sigut mares o no haguem sigut mares, però si sou mares i heu sigut mares i teniu aquests problemes, hi ha manera s'arregla amb constància, això, sí, amb feina, anar visitant a un especialista, però es pot arreglar, que ningú s'alarmi ara ni ens posem tampoc les mans al cap, i sobretot això, visitem els metges, els especialistes, que per això hi són. Sheila, Vinyet, avui no us hem deixat parlar gaire, hem deixat bueno, a l'especialista.
No, però ha estat molt interessant, sí. Ja va bé també donar a conèixer tota aquesta informació de mans d'una professional.
Molt bé, doncs nosaltres tornem en 15 dies. Gràcies, noies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.